big, big thing if you leave me. But I do.
A Radio Sandy, la música en estat pur.
Ets el number one dels deutes? Quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Durant la propera mitja hora, planta cara a la pobresa, amb Juan Naranjo i Carles Márquez.
Hola de nou, benvinguts, estimats oients, al nostre programa Planta cara a la pobresa. Avui estem de sort perquè per canviar una miqueta la dinàmica conjunta que porto amb el Juan Naranjo. Hola Juan, com estàs?
Muy bien.
¿Tot bé? Sí.
Expectante.
Sí.
Totalmente.
Amb ganes de saber què ha passat avui, no?
Vamos a ver qué pasa hoy.
Molt bé. Pues com us dèiem, estem molt, molt satisfets perquè avui tenim la presència amb nosaltres d'una persona que Alfons Murga s'ha avançat a entrevistar-lo amb el seu espai a mig matí, i es tracta ni més ni menys del professor Albert Fernández. Hola Albert.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
No, sempre a tu, per tornar-hi una altra vegada. L'Albert Fernández, seré una miqueta escuet perquè el currículum és senzillament bestial. És professor de comptabilitat i control al IES, també en sap molt de tot el relacionat amb iniciativa emprenedora, petites i mitjanes empreses, sistemes de direcció, planificació. És el director d'un fons d'inversió del IES, de la Universitat de Navarra, que bàsicament el que fa és estar en contacte amb antics alumnes i bueno, intentar desenvolupar amb recursos pues tots els projectes que diguessin que li arriben per tirar-los endavant i que tinguin una viabilitat i un, bueno, un camí pues, com Déu mana. Déu-n'hi-do la tasca, no, Albert?
Bé, feina no falta, però molt content de fer-la. Jo sempre dic que una de les coses que s'ha de fer és gaudir de la feina que un fa, i jo hi gaudeixo molt.
Molt bé. Avui la temàtica és una miqueta punyent perquè parlarem del concepte de l'empresari fracassat. I clar, Albert, les primeres qüestions que ens venen al Juan i a mi al cap són: escolta'm, què és per tu un empresari?
Pues és una bona pregunta, i jo diria tres coses. Una és, un bon empresari és algú que produeix un producte o servei que genera impacte amb algú, que crea valor per a algú. Això seria lo fonamental, tenir una organització, una empresa que crea valor a través d'un producte o servei. També jo crec que un dels objectius d'un empresari és òbviament fer l'empresa sostenible, i per això s'han de tenir beneficis, s'ha de tenir un resultat positiu. Una cosa que moltes vegades alguns empresaris molt centrats en producte obliden. I la tercera, que jo crec que és important pel territori, és generar llocs d'ocupació, contractar gent, que jo que també crec que és una de les tasques importants d'un empresari.
Aquesta taxa d'atur tan desorbitada que tenim comparada amb altres països, si hem de donar responsabilitat, és de l'empresari, és de l'Estat? Perquè es dona aquesta sinergia de dir, bueno, és que l'Estat és el que dona feina. No, el que dona feina és l'empresari, no?
Bueno, jo crec que és una mica de tots, és una mica de l'entorn, diguem, ampli, és a dir, d'altres mercats, com per exemple l'asiàtic, que s'han desenvolupat, o Europa de l'Est, i doncs ha generat problemes de competitivitat a algunes empreses. És del govern, evidentment. S'ha ajudat poc a les empreses i s'han pres poques mesures de competitivitat al llarg dels anys, potser millorant els últims anys, però encara hi queden. I és les persones, les persones al final hem de decidir què fem amb la nostra vida, i no tots hem de fer el mateix, però és evident que molts podem decidir endegar projectes nous per fer aquelles coses que diem que fa un empresari. I han faltat empresaris, i han faltat bons empresaris durant els últims anys. Ara que es parla molt d'emprenedoria, és cert que estan sortint bons emprenedors, i hi ha molts, molts projectes interessants, que els objectius han de ser els que dèiem abans: crear valor a través del seu producte, fer les organitzacions sostenibles i crear aquesta ocupació que és necessària.
Quan començaven el programa parlaven de que la temàtica era parlar de l'empresari, però amb un adjectiu, fracassat. Preparant una miqueta l'entrevista amb el Juan, he llegit un exemple del que va ser un dels socis d'Apple, del Ronald Wayne, on aquest senyor, si no recordo malament, 15 dies o 30 dies més tard de fer-se soci amb l'Steve Jobs i l'Steve Wozniak, val? Pues va vendre la seva participació, que era al voltant d'un 10%, per uns $800. Avui aquesta participació, segons la cotització d'Apple, tindria un valor de més de 700.000 milions de dòlars. És aquest home un fracassat o un exemple de fracàs?
Per mi no ho és. Si ell fos pel fet de no haver participat en aquest projecte, tots són fracassats. Tu ets un fracassat, el Juan és un fracassat, jo també. Per què? Perquè moltes vegades ens ha passat que no hem fet coses que podíem haver fet. Una altra cosa és si volíem. Per mi, ell sí que podria haver sigut, no crec, un fracassat, si tenint una informació que el convidava a seguir amb aquest projecte no hagués seguit. Però clar, tots tenim unes experiències prèvies, tots tenim un entorn que ens pot fer més o menys prudents, més o menys aversos al risc. Un emprenedor és una persona que normalment és poc avers al risc i té una situació que li permet ser-ho. No sabem en quines circumstàncies es trobava aquest senyor, però jo diria que si ell va prendre la decisió amb rigor i amb informació que tenia a la base i podia aconseguir, segurament va prendre una bona decisió. Moltes vegades confonem la decisió amb el resultat, i moltes vegades prenem, per exemple, un emprenedor pot començar una empresa que li va malament, llavors diem, és un fracassat. No, a lo millor amb la informació que tenia, aquell producte o servei que feia tenia sentit. Una altra cosa és que a lo millor li han sortit competidors o l'entorn ha canviat i s'ha trobat en una situació que aquelles coses que ell pensava que succeirien no han succeït. Pues el resultat ha sigut dolent. Clar. Però la decisió d'endegar l'empresa possiblement era bona. Per tant, jo crec que hem de distingir entre bones decisions o dolentes y resultados positivos o negativos.
Y eso, Alberto, desde tu punto de vista, es decir, si entramos con un resultado no positivo, ¿eso es igual a tener un fracaso?
Para mí, amb la idea de que una cosa es la decisión, otra cosa es el resultado, que tu iniciïs un projecte i no vagi bé, no és un fracàs. El fracàs seria no aprendre d'aquesta experiència. Jo, que evidentment m'heu dit que parlaríem del fracàs, i això m'ha ajudat a pensar. Jo voldria que els nostres oients també pensessin en què és fracàs, perquè poden no estar d'acord amb mi. Per mi, fracàs, jo el situaria en dos àmbits. Un és tenir experiències positives o negatives, amb resultats bons o dolents, i no aprendre, perquè al final nosaltres som fruit de lo que aprenem. I la segona és endegar un projecte i no posar tot el que s'ha de posar perquè aquell projecte tiri endavant, perquè podent-ho aconseguir no has aconseguit. Per mi això és un fracàs. Per tant, per mi no és un fracàs decidir no ser emprenedor. Molta gent no ho és, i per exemple el famós tercer soci d'Apple va tenir una vida professional molt interessant i molt productiva com enginyer a multinacionals. Perfecte, no es pot dir que sigui un fracassant. Simplement, en un moment de la seva vida va decidir, va triar un altre camí.
Una pregunta et volia fer, Albert. La persona que decideix ser empleat, ara que com deia el Juan i que com he sentit també en l'entrevista amb l'Alfons Burga, decideix no emprendre, decideix portar un camí, diguem-ne, més tradicional, quin sentiment t'aporta? És una persona fracassada? És una persona poruga?
Per mi, jo que gràcies a ser professor de l'IES tinc l'oportunitat de parlar amb molta gent, i de fet hi ha molts exalumnes que venen a veure'm, molts d'ells perquè tenen problemes, jo diria, existencials relacionats familiars o amb la seva vida professional. Per mi és molt trist treballar i no gaudir de la feina que fas. Per mi això també seria un fracàs, perquè al final dediquem moltes hores de la nostra vida a la nostra feina, a la nostra professió, i a més vida només tenim una, la nostra. Jo dic que és molt trist estar treballant 40 hores a la setmana o les que toquin i no passar-s'ho bé. Hem de passar bé cada dia. Jo faig una altra reflexió, si em permeteu.
I tant que sí.
Jo algun moment havia comptat les setmanes que faltaven pel Nadal, o allò que diem tot, que bé que ja sigui divendres. Això, si ho pensem bé, és trist, perquè al final dius, escolta, que tu no gaudeixes del dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, només gaudeixes del cap de setmana, doncs ets un fracassat, perquè al final, escolta, tenim un dia de feina, tenim un dia que tenim reptes, tenim un dia que, escolta, hem de treballar 12 hores, gaudim del que fem, gaudim dels reptes que tenim.
Jo m'imagino amb una persona que està, per exemple, és un cas molt comú, però que està amb una cadena de confecció de vehicles, val? I que sé que la feina és més complexa i que aporta moltes més coses, però sempre socialment es visualitza com un senyor que està cargolant, o apretant claus, i diu, després de sentir-te, pensa, home Albert, potser si tu, en lloc de tenir tota aquesta exposició i aquesta relació professional que tens, tinguessis que estar 8, 10, 14 hores al dia apretant cargols d'una manera automàtica, potser tindries ganes de que arribés el divendres.
Correcte, i jo sé que entre els nostres oients hi ha gent, doncs, amb feines més engrescadores i menys engrescadores, Per tant, cadascú ha d'aplicar aquestes reflexions com li pertoquin. Jo a aquest tipus de persones li faria una reflexió. Home, pots formar-te, pots aprendre, i estàs a temps de fer-ho, per fer altres tasques, i aquí també tenen molta responsabilitat els empresaris o els directius, perquè com a directius hem de pensar en com podem crear i generar nous reptes a les persones de la nostra organització. Ara no estem parlant d'emprenedors, ara estem parlant de gent que està 8 hores fent cada dia el mateix. Llavors, la persona ha de pensar, puc formar-me i puc evolucionar? I els seus directius han de pensar, puc donar noves oportunitats a aquestes persones? A les persones jo els diria, pensa sempre en la teva empleabilitat. És a dir, com pots, si un dia dius, deixo de fer el que estic fent, tenir noves alternatives? Desafortunadament moltes persones no les tenen perquè no s'han format prou o no han d'alguna manera tractat d'evolucionar des del lloc de treball amb el que estan. També, si em permeteu, hi ha gent que la vida no s'acaba a la vida laboral d'aquestes 40 hores. El dia té 24 hores i si dormim poc podem fer moltes altres coses. Per tant, també seria interessant trobar altres reptes fora de la vida laboral que també són engrescadors i que poden portar-nos a aquesta vida plena de no fracàs.
Bueno, permeteu-me 2 segons. Pensem en buscar una manera de tenir aquesta vida plena, i si us sembla, Juan, Albert, tornem a la conversa.
Gràcies.
Entre els webs juannaranjo.com i marquezlopez.com i comparteix els coneixements dels realitzadors d'aquest programa Planta cara a la pobresa.
Y detrás de todo esto que has dicho, Alberto, ¿cómo deberías o cómo ves tú que tendría que ser la actitud de un emprendedor?
La actitud ha de ser, si la tuviese que definir en una palabra, proactiva. Y yo,
vale, entonces, está perfecta. Pero vamos a suponer que esto se lo estás contando a un niño de 5 años y yo no entiendo qué quieres decir con ser proactivo. Suena muy bien, pero... ¿Puede ser más concreto?
Sí, proactivo, al final proactivo sería tomar decisiones y ejecutarlas, pero claro, para poder hacerlo y hacerlo bien, lo primero que se necesita es tener capacidad de observar lo que pasa a tu alrededor y aprender. Y como hablas, Juan, de niños de 5 años, a mí, Carles, em va molt bé per posar diguem, un exemple d'una visita que jo vaig fer fa uns anys a Israel. Israel és un lloc conegut pels seus emprenedors. Sí. Destacaven molt l'educació a les escoles. L'educació a les escoles, que és important, perquè la responsabilitat d'aquests nens siguin proactius, que vol dir que abans han de tenir capacitat d'observació i d'aprenentatge, ve de que els hi haguem donat les capacitats i les actituds i les aptituds per fer-ho. I això és una cosa que es pot desenvolupar. Si em permeteu un altre exemple, jo vaig viure 5 anys als Estats Units, la meva filla va anar a l'escola durant 3 anys, i quan vèiem les diferències entre l'escola d'aquí, la meva dona és mestra, i l'escola d'allà, potser amb coneixements aquí aprenem més que allà. Però en tema de social skills, d'habilitats, que formen part d'aquestes característiques que un empresari i un emprenedor han de tenir, allà ens porten molts anys a distància, encara ara.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Jo crec que aquests anys de distància fins i tot es veu hasta l'evolució econòmica també, vull dir, quan aquí a Europa encara estem intentant buscar mesures de coses, als Estats Units ja fa temps que les han resolt d'alguna manera. Albert, imagina't que nosaltres volem tenir, i faig servir una expressió del Juan de la qual me n'enrique sovint, però ja sabeu que me l'estimo molt i que el respecto molt. Imagina't que volem fer un kit per garantitzar el fracàs de l'empresari. Quines són les eines bàsiques que hauria de tenir un empresari per dir, escolta'm, i que em permeti l'audiència i l'expressió, segur que si faig això, la cago. O sigui, em ve a la memòria el libro negro de l'emprendedor, d'un conegut escriptor, on deia absolutament les coses que segur no s'havien de fer.
Jo parlo molt dels errors dels emprenedors, i això donaria per hores, o almenys per una bona hora, però així intentant resumir en dos o tres idees, evidentment aquesta capacitat d'observar i aprendre del teu voltant és fonamental. També una altra, i venen relacionats amb els recursos i amb les persones, una és rodejar-se de bones persones, i aquí, si em permeteu, que siguin complementàries. Jo sempre els dic als emprenedors que tenir un projecte amb la teva dona o el teu marit o el teu germà o la teva germana resta més que suma. No és que resti, però l'important no és si és el teu parent, sinó si és complementari a tu, perquè ningú sap de tot. Per tant, el que hem de buscar és rodejar-nos com emprenedors d'altres emprenedors i equip directiu que complementi les nostres habilitats. Seguint amb això, jo sempre dic a emprenedors que són un, que no són un, dos o tres, dic que això també resta més que suma. Per què? Perquè al final tenir un equip d'emprenedors dona una vegada més aquesta complementaritat. Un altre problema és no saber captar aquest talent amb un projecte engrescador. Perquè aquest projecte sigui engrescador, un altre error dels emprenedors és que són poc ambiciosos. Aquí patim de ser poc ambiciosos, és a dir, fer o de pensar que els nostres projectes han de créixer i generar les condicions perquè creixin. No sé, així com dos o tres idees per començar.
I quin paper creus que juga la por amb tot aquest kit que ens has donat?
Important, i hem dit que hi ha algunes persones que no són empresaris perquè són més aversos al risc. A ser avers al risc, al final, és tenir por a la incertesa, tenir por a prendre certes decisions, tenir por a no tenir un salari segur a final de mes. Per tant, hi ha persones prugues. Un emprenedor no s'ho pot permetre. Per tant, sí que és cert que ha de ser capaç d'assumir uns riscos sense ser imprudent. Què vol dir no ser imprudent? Vol dir, el que dèiem abans, prendre decisions havent analitzat tota la informació que està al teu abast d'una manera raonable. Llavors, al final, pot ser que el resultat no sigui bo o dolent, però la decisió estarà, una vegada més, ben presa.
Volia posar-te en una situació, aviam què en penses. Actualment està molt en boga el buscar un equilibri entre el que és la vida personal i la vida familiar. Quina implicació creus tu que pot tindre la família, l'entorn directe, amb l'èxit o el fracàs d'una visió empresarial?
Jo crec que és molt important, perquè si un al final té problemes jo començaria, si em permeteu, dient que els emprenedors normalment diuen que treballen moltes més hores que quan no ho eren. Per què? Perquè la implicació perquè un projecte creixi és total. Incís. Mai es pot portar un projecte sent emprenedor part-time. Almenys, dit d'una altra manera, un projecte ha de tenir almenys algunes persones que s'hi dediquin a temps complet. I a temps complet vol dir treballar moltes hores, gaudint. Algun emprenedor m'ha dit: home, des de que sóc emprenedor, al millor econòmicament estic patint una mica més, però tinc, m'ho deia en castellà, brillo en los ojos. Aquest brillo en los ojos jo crec que és una característica que tenen molts emprenedors. Clar, el que és evident és que per poder tenir una incertesa al resultat econòmic i treballar moltes hores, la teva família ha de poder assumir-ho. I jo, a tots els que tenen parella o fills, parella i fills, o només parella, els dic: escolta'm, abans d'endegar el projecte, parla-ho amb la teva parella. Perquè és un projecte comú, no és un projecte individual en aquest sentit.
Has tocat un tema superinteressant en este caso, Alberto, perquè, claro, la pregunta tal vez és: ¿tú crees que un buen emprendedor tiene vida familiar, aunque tenga familia? Porque claro, tú dices, fíjate lo que contabas, hay que dedicarle mucho tiempo, el part-time no sirve, hay que dedicarle horas y esfuerzo. Y te metes en unos proyectos donde inicialmente tienes un objetivo de hacia dónde puedes dirigirse, pero tú sabes que el día a día te abre caminos nuevos y hay que estar ahí. Entonces, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de generar equilibrio?
Yo creo que sí, que hay que intentarlo, y estoy pensando en ejemplos concretos que lo consiguen, y seguramente tiene que ver más con la calidad de horas que uno dedica a la familia que con la cantidad. También vuelvo a insistir, dormir un poquito menos de manera sana, o quitar otras cosas que no aportan valor a tu vida, como ver demasiado la televisión. Estoy diciendo a lo mejor cosas que son muy básicas.
Estoy de acuerdo contigo.
Y déjame poner un ejemplo. Hay mucha gente que hace los programas del IES y descubre que puede combinar la vida profesional, la vida familiar, y hacer un programa que le quita muchas horas. ¿Por qué? Porque es capaz de liberar horas de muchas tonterías que hacemos y que no debiéramos hacer, ¿no? Esta es la primera. Por tanto, hay gente que lo puede combinar de una manera razonable. Quien no, acabará teniendo un problema, porque no tendrá esa vida plena, que esa vida llena, que decíamos nosotros que hay que tener.
Y pues vamos a suponer el pequeño empresario que hable, o emprendedor, llámale como quieras, que abre una pequeña tienda de dulces, por ponerte un ejemplo, no entrar en una línea de bar, sino algo un poco más glamuroso, lo cual le dedica mucho tiempo a la atención, hay que hacer producción, hay que vender, hay que cerrar, hay que hacer un montón de cosas. La tienda se abre de 10 de la mañana a 9 de la noche. ¿Crees que esta persona o este tipo de emprendedores tiene cabida para tener vida familiar? ¿O recomendarías alguna pauta para decir?
Yo penso que sí. Penso que la té. Evidentment, esforços laborals molt intensos, tu estaves parlant d'una persona que pot estar treballant 70 hores a la setmana, portats a terme durant moltíssim temps, al final poden cremar les persones. Per tant, el que és evident és que els emprenedors, precisament perquè no tenen recursos econòmics a l'inici, precisament perquè han d'aconseguir posar les bases del projecte, en moments inicials aquesta superdedicació s'haurà de portar, i si està parlada amb l'entorn familiar i si és engrescadora, és perfectament plausible fer-ho. Un objectiu per la sostenibilitat del projecte i d'aquest equilibri dels emprenedors hauria de ser capaços de rodejar-se d'aquest equip, aquesta estructura, aquesta organització, perquè això no sigui una cosa crònica en el temps. Segurament acabarà sent crònica per lo següent, segurament perquè en molts casos, potser no el de la pastisseria, però sí en altres, aquest emprenedor està tan engrescat que alliberarà temps d'una tasca que fa per pensar en noves. Per tant, al final, sempre estarem treballant 70 hores, però diguem, sempre amb nous reptes professionals, que és el que es tracta. Si la teva vida no té repte professional, canvia-la.
Claro. Estem en un programa que busquem un equilibri, el Juan i jo, entre el que és el tema financer i el tema més emocional. Deixa'm dir-li a l'audiència que tu i jo hem tingut aquesta conversa més d'una vegada, quan parlem també de la humilitat, de la capacitat i de l'austeritat amb els diners de lo que és l'empresari. Clar, la gent pensa que un empresari d'èxit, un empresari que no fracassa, i permetem posar també un exemple aquí més local, és aquell senyor que té casa a Supermaresme, té vivenda a la Bonanova, segona residència al costat del Gese, a prop d'on viu la Shakira i en Piqué, i segurament pues, ara per Setmana Santa ha agafat un helicòpter i ha marxat als Estats Units. Això és real o només surt a les pel·lícules americanes de Wall Street?
Jo suposo que algunes persones porten aquest ritme de vida. Jo sempre dic, o sempre insisteixo als meus alumnes i a gent amb la que parlo, de la importància de ser auster. Jo crec que ser auster et dona llibertat per prendre decisions, perquè precisament hi ha molta gent que no és emprenedor perquè té un ritme de vida que, si no té aquesta seguretat d'un sou que té a casa cada mes, doncs no pot tenir aquesta tercera residència o fer aquest viatge amb creuer que volia fer, el qual no vol dir ser tacanyo en castellà,
sí,
és a dir,
garrapa, no?
Garrapa, sí. Que no, una cosa és ser auster i una altra cosa és ser un garrapa. Al final, jo el que dic és que evidentment qualsevol persona treballa, entre altres coses, per aconseguir uns diners, per tenir un ritme de vida que li permeti viure bé. La pregunta seria que és viure bé. Per viure bé necessites tenir tres cases i un helicòpter, perquè també jo crec que una funció nostra és no només pensar en nosaltres mateixos, inclús diria en la nostra família, sinó en l'entorn en què vivim. I arriba un moment que a mi se m'ocorreixen maneres molt més interessants d'invertir els nostres diners que no només en nosaltres mateixos.
Jo et diria, Juan, si et sembla, ens queden un parell de minutets per acabar el programa. Com deia Alfons, marxa volant. Què et sembla si fem servir uns deures que l'Albert es podia preparar per acomiadar una miqueta l'audiència i, com diuen en castellà, no hace falta decir nada más?
Me parece perfecto.
Mira, pues jo diria dos. Evidentment, jo he parlat de la meva definició de fracàs, que és decidir fer una cosa i després no posar els mitjans per intentar-ho, o prendre-se o tenir uns resultats positius o negatius i no aprendre constantment d'ells. No? Jo preguntaria als nostres oients, què és per tu fracàs? Coincideixes amb mi o no? I una vegada contestada la pregunta de què és per cadascun fracàs, que evidentment pot tenir diverses dimensions, i què has de fer tu a la teva vida per tenir més èxits i menys fracassos? Perquè al final, si aquestes reflexions no serveixen perquè nosaltres fem coses diferents, doncs no haurem aconseguit el nostre propòsit.
Doncs, l'ho dit, crec que no fa falta afegir massa cosa més. Estimats oients, Albert, moltíssimes gràcies per la teva intervenció.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
L'escoltarem moltes vegades, t'ho ben asseguro.
Me n'alegro.
Fins la propera.
Gràcies.
Hasta luego.
Ets el number one dels deutes? Quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Les respostes, tots els dijous a les 8 del vespre a Planta Cara a la Pobresa, amb Carles Márquez i Juan Naranjo.
Música a l'estat pur a Ràdio Sambi, 107.4 FM.
torcí el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere.